Si són les 7, això és Islàndia. A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong. Avui a Islàndia, una hora i mitja de ràdio per endavant, amb un trident imbatible. A les 7, Xavi Bosch, a les 8, Anna Ponsí, i entre l'un i l'altre, Juan Carlos Ortega. Tres persones que s'estimen la ràdio i que hi han dedicat molts anys de la seva vida. El talent del Bosch i de la Ponsí ja el podeu sentir habitualment a Islàndia, i avui hi afegirem el de l'Ortega, que fa meravelles en el seu programa de la SER, Les Noches d'Ortega. Meravelles com la d'aquest divendres passat. Ortega es transforma en Jesús Quintero, arriba al cel i entrevista una dona, a qui també posa veu el mateix Ortega, que porta 40 anys morta.
¿Cómo es? Cuéntalo a los oyentes.
El cielo. Está muy dejado. Ten en cuenta, Jesús, que esto lleva funcionando muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y según me dicen los que llevan más tiempo aquí, esto al principio funcionaba, pero como la seda. Pero claro, el tiempo pasa, no hay un buen mantenimiento. Y si falla algo, tampoco sabe uno antes reclamar.
Juan Carlos Ortega, a partir d'un quart de vuit, a Islàndia. Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Bosch, bona tarda.
Què tal, Albert?
Que diumenge venim a casa teva, venim a Sant Cugat,
A correu tots dos?
Mira...
No ben bé.
La Maria no. La Maria no hi serà diumenge. La Maria és baixa, ja n'ha fet unes quantes, n'ha guanyat alguna, però aquest diumenge serà baixa. Jo hi seré. Corre, no correré.
Això ja ho podem dir, que no correràs, segur?
Corre, no. Vull participar-hi.
Caminant.
Sí.
El trote.
Rajoy. Style.
Home, Rajoy era més que caminar el trote,
Home, però vas dir que no podem agafar el ritme de Rajoy?
Sí, home, sí. Va, escolta, si vols t'acompanyo.
Home,
ara encara em sap més greu perdre-m'ho, això. És que no hi ha dret.
Però has d'agafar dorsal i tot això, o em puc sumar quan passis per casa i...
T'agafo dorsal o no t'agafo dorsal?
Que suma per algun rècord, això del dorsal?
Home, jo crec que sí, pot ser la cursa.
Agafa'm dorsal. Home. Ho farem caminant, ho farem. Sí,
home,
sí.
Perfecte. Doncs escolta'm, mira, això...
Això és una sorpresa.
És una sorpresa.
És diumenge, no?
És diumenge, sí. Diumenge.
Ja, però a les 4 podrem ser davant de la tele.
Sí,
home,
de sobres.
Home, i tant. Home,
de sobres. Feu un vídeo, sisplau.
Sí, la cursa comença a 9:15 i que a les 9 estem a punt.
Sí, a les 9 estigueu per allà.
I jo crec que 5 quilòmetres caminant ràpid.
Amb 50 minuts
ho hem fet, això.
Sí, baixareu de 50.
Sí. Baixar de 50 caminant, sí?
Sí, home, sí.
Bueno.
Sí.
No, en mitjana són... no arriba a 5 quilòmetres per hora, no?
Sí,
per tant, sí, arribarem amb 50 minuts. Sí, 48-50 minuts ho hem de fer.
Sí. Em sembla que a 3:15 tanca, diguem, el que seria la cursa. Llavors, no, és veritat, a 2:15.
Estarem a la dutxa ja, fa estona, ja.
Jo crec que sí, que ho aconseguireu.
Doncs escolta'm, sí. Agafem dorsals i tothom que vulgui apuntar-s'hi, també que sàpiguen que hi ha un altre ritme, és possible, també. Vull dir que
hi és hi que no hi ha, no, ningú diu que s'hagi de fer corrents, ni batent rècords.
Hi ha gent que va fer marca, hi ha gent que ho fa corrent, i gent que ho pugui fer caminant, escolta'm, el que sigui. Doncs escolta, mira, ja tenim plan pel diumenge al matí, així ens farem passar una mica els nervis de la tarda.
L'anaconda.
No?
Sí, aparca a casa, si vols, encara podrà passar aquella hora.
Mira, doncs escolta'm, ja ho negociarem, tot això. Bé, el Xavi, obrirem el sobre de vaticinis d'aquí un moment. Això, mira, aquest vaticini no l'hauria fet, que faríem la cursa junts.
Fet,
jo tampoc, m'has agafat ben bé en pilotes, ja me n'estic penedint. És a dir, que no torni sobre el tema.
No hi tornaré. Tens temps fins diumenge, però vaja. El dorsal i la samarreta l'agafarem. Doncs això, obrirem el sobre de vaticinis que ens va deixar el Xavi el dimarts de la setmana passada. Abans, com sempre, 7:05, anem al m'agradat, no m'agradat.
No m'ha agradat.
M'ha agradat que Vic tingui nova biblioteca i que dugui el nom de la Pilarín Vallès i que la Pilarín sigui ben viva i la pugui veure i la pugui visitar. No era fàcil, gens, i tu saps molt bé, Albert, no era fàcil que allà on ETA va deixar anar un cotxe bomba i va matar 10 persones s'encertés la mena d'edifici o de monument o de record que s'havia de fer i de tenir. Decidir que on hi havia la caserna de la Guàrdia Civil s'hi posaria una biblioteca és d'entrada una decisió intel·ligent. Que l'edifici sigui obra de l'arquitecte Toni Casamor, que s'hagi plantat un arbre per cada víctima i que dugui el nom de Pilarín Vallès em sembla un pòquer d'encerts. Ara cal aprofitar les jornades de portes obertes. No m'ha agradat trobar-me aquest dilluns al migdia un conseller de la Generalitat que sortia de Rambla Catalunya-Còrsega d'un edifici mirant el mòbil sense adonar-se que l'home estava a punt de trepitjar una merda de gos. Era la metàfora perfecta. L'escorta, que ho va veure i que anava al seu darrere, el podia haver avisat, però no el va avisar. I, efectivament, els mocassins del conseller van quedar macos. Després de dinar, a la mateixa cantonada, m'hi vaig trobar, cara a cara, Petja Mijatović, la merda de gos, metafòricament, per mi. Sense el seu gol en orsai de la primera Champions en colors del Madrid, potser, no haurien vingut totes les altres al darrere. M'ha agradat que un llepafils com jo, que només puc opinar i una mica de pasta, de pizzas, de sorbets de llimona, finalment hagi trobat la croqueta de pernil més bona del país. Portava anys buscant-la com qui busca el Grial i al final l'he trobat al carrer Diputació de Barcelona. És la croqueta de pernil de la Barra del Gourmet. Tot el menjar del restaurant, un 9. L'espai, un 9. El servei, un 9. A la cuina no hi vaig entrar, però la croqueta de pernil era perfecte, un 10. No m'ha agradat que Jordi Turull fa 8 dies, quan va presentar la consulta a la militància per decidir si seguien o no el govern, digués això.
Els afiliats i les afiliades de Junts per Catalunya sabran quina és la meva proposta. Un secretari general no es pot posar de perfil davant una decisió tan transcendent. I la sabran. I la faré explícita als afiliats i a les afiliades.
I al cap de 2 dies, no és que es posés de perfil, és que s'hi va posar de cul. Turull, no mullant-se, per no perdre si sortia una opció que no era la seva, no es va fer cap favor a ell, ni a Junts, ni a l'independència. I va fer un paper d'estrassa que sap greu, perquè és un secretari general que ja no mana ni el seu partit, com demostra el fet innovador i original, certament, d'amenaçar amb una qüestió de confiança contra el president del seu propi govern. També sap greu, al capdavall de la setmana, que 10 anys d'il·lusions, de revoltes de somriures, de manifestacions sense un paper terra, del record de la Muriel, que tot això acabi amb un govern trencat, amb Junts dient d'un dia per l'altre que Aragonès és ara un president il·legítim i Laura Borràs parlant de la minoria absoluta d'Esquerra Republicana. Sabent que Turull és tan perico, Aragonès els podria respondre que en tot cas són una meravellosa minoria. Els polítics, ni els uns ni els altres, no han estat a l'altura de la gent. I vaticino que ho pagaran car. M'ha agradat veure cada partit que Pedri va camí de ser el millor centrecampista d'Europa. I el vam fitxar per 5 milions. No tot és un túrmix al Barça. El club on el fundador es va fotre un tret i on fins i tot Messi vam aconseguir que sortís malament. I no m'ha agradat finalment que continuï la pandèmia. Del coronavirus? No. La dels periodistes que en roda de premsa, en lloc de fer les preguntes directes, els acomana el subterfugi del no sé si. Si arriben a 10, jo diria que tenen un premi. Per exemple, dissabte amb Xavi Hernández va passar això.
I a més, esteu farcits de baixes. No sé si...
Un.
Repetiste mucho la palabra indignación. No sé si, ahora que han pasado unos días...
No sé com valores el paper dels extrems que, per exemple, van sortir l'altre dia, de Dembélé i Rafinha.
Definitivamente, para cerrar el caso Griezmann, no sé cómo lo valora y si cree que es beneficioso para todas las partes.
No sé si penses que demà, segons com vagi el partit, és un dia perquè pugui guardar forces o no ho tens en compte.
Veient la gran temporada que està fent el Ferran Jucla al Bruges, no sé si ara, vist en perspectiva, sí, potser te'n penedeixes d'haver-lo deixat marxar.
Se notó que no terminaba de estar cómodo. No sé si es una opción que descartas, si podríamos ver de nuevo a Rafinha más por dentro y, en todo caso, si lo has hablado con él.
Evidentment, la millor manera d'arribar és guanyar, però no sé si també et planteges dosificar descansos.
No sé si tens la sensació de que els dos rendeixen millor a la dreta i com tens pensat compaginar aquest fet.
Nou, no hi ha premi.
Boníssim tot el muntatge, però sensacional al final, eh? Perquè, clar, tothom ja esperava que arribessin a 10. Si havíem arribat a 9...
No hi ha premi.
I no hi ha premi, no hi ha premi.
No,
no.
No sé si t'has deixat alguna de les vegades que m'han dit.
No, el muntatge que m'ha ajudat la Mireia Ardèvol, per variar, ha estat explícit i absolut. I el d'avui, o d'aquesta tarda, a 4:45, hi ha hagut també roda de premsa del Pedri després del Xavi, i hem tornat a ser, avui ja no els he comptat, però és desesperant, francament. Més desesperant per mi, no per ells. Cadascú fa el que vulgui. Però ja estic obsessionat, ja només sento no sé si.
Escolta, a veure, canviem de tema. Qui és el conseller que va trepitjar merda a Rambla Catalunya?
No t'ho diré. Ah. Em sap tan greu per ell que no t'ho diré.
Continua
però el conseller és home del govern.
Continua sent conseller?
Sí, sí, és conseller, no és exconseller.
Perfecte.
Però conseller, només faltaria que un exconseller que ha perdut la feina a sobre de trepitjés merda. I que jo ho expliqués per ràdio. No, no. De consellers homes, no en quedaven tants abans que dimarts en nomenessin de nous. Per tant, és un d'ells.
Molt bé, un dels consellers d'Esquerra que continua al govern abans de la remodelació.
No sé si es pot anar jugant així.
Molt bé, o sigui, seria el conseller d'Interior, el conseller Elena.
Si ho hagués volgut dir, Maria...
Ja ho hauria dit.
Ja ho hauria dit. No sé si ho havíeu notat.
Però és que m'ha agradat aquest joc ara, saps?
No hi ha premi, no hi ha premi.
No hi ha premi, no m'ha arribat a 10.
A més que em vaig trobar Petja Mijatovic cara a cara... I vaig estar a punt de dir-li alguna cosa, però anava tan engominat i parlava amb un altre senyor amb la seva llengua que no vaig intervenir.
Ell no va trepitjar merda, eh? Per això ja, no. Se l'havia quedat al conseller.
Però la cantonada era la mateixa.
Boníssim, doncs escolta, em s'haurà d'anar per aquesta cantonada a l'Eixample, Rambla Catalunya, Còrsega, i a més m'ha agradat també aquesta versió de joc de cartes, no?, que de puntuar la croqueta, no gaire lluny d'allà, al carrer Diputació. Ens apuntem la barra del Gorbet.
Hi ha dos programes de tele de TV3 que m'encanten, que són Joc de Cartes i El Personatge Infiltrat. No sé que la vessant concurs m'agrada i em té enganxat, però sí. A part del Quanta Guerra, que s'acaba demà l'últim episodi i que els he vist tots 5, també els de la setmana passada, gran programa, però això és una cosa més puntual, no? Hem fet 5 edicions amb l'Eloi Vila, però l'entreteniment pur, el joc de cartes i el personatge infiltrat, faig el que sigui per mirar-ho. Si hi ha futbol, me'l miro l'endemà o una altra hora del cap de setmana.
Bé, m'ha agradat, no m'ha agradat, resol. Anem als vaticinis. Sobre de vaticinis que ens va deixar el Xavi Bosch dimarts passat, dimarts 11 d'octubre, dimarts 4 d'octubre, perdona, a les 10:37, dos quarts i mig d'11 del matí. L'obrim avui, dimarts 11.
No sé pas quan m'has agafat el sobre. Jo el tenia aquí al costat i sí. Ara de cop i volta ja l'has tingut tu, clar, sense donar-me.
Mago pop.
Sí, ha fet aquí un truc de màgia.
Mago. Va, som-hi. Comencem pels vaticinis esportius. El primer val un punt. Champions. L'Inter rep el Barça a Milà i no el pot guanyar.
Ens van guanyar d'aquella manera, però ens van guanyar 1-0.
Maria?
0-1.
1-0, 0-1. Segon vaticini, val 2 punts. En l'última setmana, el Barça aconsegueix marcar a pilota parada.
Doncs no. Contra el Celta va marcar Pedri de jugada i en Milà no vam marcar, però jo comptava que aquelles mans de Dumfries que tothom va veure tan clares...
Que seria penal...
I que allà Lewandowski marcaria el gol. Allò ho tenia... Bé, vaja, quan vaig veure la repetició estava seguríssim que només hi havia l'opció de xiular-lo. I no.
Aquest valia 2 punts, per tant, 0-3.
M'estranya que sospiressis. Tercer vaticini, val un punt. Julen Lopetegui ja no és entrenador del Sevilla.
Dimecres, a la nit, va perdre a casa 1-4 al Sevilla contra el Borussia Dortmund i el van fer fora la mateixa nit.
T'estrenes, 1-4.
I quart i últim vaticini esportiu, val 2 punts. L'Assemblea de Compromissaris del Barça vota les propostes de la Junta i les aprova totes.
Fa un any li van tombar una proposta, la de les penyes. Aquest any, 6 votacions, 6 de 6 per la Porta i la seva Junta. Amb la que va tenir menys vots a favor va ser un 86%, imagina't.
Doncs aquí hem recuperat una mica, perquè també valia 2 punts, 3-6.
3-6, queden 4 punts en joc, si els fas tots te'n podries anar encara fins a 7.
Que és una bona nota.
Anem a política, 5è vaticini, val un punt. Referèndum de Junts. La militància del partit vota sobre continuar el govern i diu que sí.
Potser no m'he equivocat jo, potser es van equivocar ells. va sortir que no, com tothom sap.
3 de 7.
3 de 7.
No ens recuperem, eh?
Queden 3 vaticinis, queden 3 punts. Anem pel 6è.
Aquest m'agrada.
Cultura. Premi Nobel de Literatura. El Premi Nobel de Literatura escriu en francès.
Va guanyar als 82 anys Annie Ernaux, francesa que escriu en francès.
Sí, senyor.
Molt bé, eh? 4
sí,
de 8.
Aquest n'estic molt orgullós.
4 de 8. Llàstima que aquest no volgués 2 punts, però bueno, 4 de 8.
Va, que queden els dos clàssics. 7è, penúltim vaticini, obituari preventiu. Aquí on te'l veieu, no té micròfon ni veu.
Notícia de dimecres, de La Vanguardia. Loretta Lynn, la reina del country, mor als Estats Units, als 90 anys. Va ser la primera, subtítol, va ser la primera cantant a guanyar 2 premis de música country. No té ja ni micròfon ni veu.
Tu tens punt. 5 de 9.
5 de 9 i 8è i últim vaticini. Ja no sospira, sinó que respira, tranquil. 8è i últim vaticini, deia, val un punt. Joan Carles de Borbó continua sent rei emèrit.
Però ja queda una setmana menys perquè deixi de ser-ne.
I tu te'n vas amb un 6 de 10 cap a casa. Cap a la cursa de RAC1.
Exacte.
Tan malament com hem començat, al final encara hem salvat la mitjana.
I tant, home, i tant que sí. Escolta, Xavi, ens veiem diumenge.
Sí.
Ja quedarem. Ja et negocio dorsal i samarreta.
Samarreta no em cabrà, però...
Sí, home, sí.
Ja l'agafaré.
3XL. Si hi ha 4XL, també agafa-la.
Ja l'agafaré, que és molt bonica, que té un rosetó del monestir de Sant Cugat aquí al pit.
Perfecte.
7 i 16, pausa, 2 minuts, i Juan Carlos Ortega a Islàndia.
Igual que les càmeres d'un sol ús van caure en l'oblit ja fa un temps, la nostra societat ha de deixar enrere la dinàmica actual, que ens porta a la fórmula anacrònica del comprar-llança. A l'Estat, l'any 2030 és a l'horitzó, amb l'objectiu que hi hagi una transició i que, en bona part dels sectors, es tanqui el cercle per fer més petita la seva petjada.
No quiero caer en tópicos muy manidos, ¿no?, sobre lo que nos viene encima, pero yo creo que todos somos conscientes que este ritmo que estamos teniendo a día de hoy como sociedad, como planeta, no puede continuar. Entonces, esto va a requerir que todos hagamos cambios.
A l'Ecoresort Massa Lagrós de Vallromanes hem conegut el seu director, Javier Pérez. El sector turístic és un dels que vol reduir el seu impacte a la mínima expressió.
Es muy importante dar una segunda vida a todos los residuos que generamos. Es muy difícil hacerlo al 100%, pero nosotros por lo menos intentamos poner nuestro granito de arena.
Veïns del món, amb Naturgy.
Si voleu saber com segueix aquesta interessant història, us convidem a visitar rac1.cat.
Nova llei de pensions.
Què guanyo jo per continuar treballant més enllà de la meva edat de jubilació?
Tens dues opcions. La primera, per cada any extra que treballis, la Seguretat Social t'incentivarà amb entre 5.000 i 12.000 euros. Aquesta quantitat, multiplicada pels anys treballats, se t'abonarà en un sol pagament quan et jubilis. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Amb l'alarma de Movistar Prosegur, si et passa res, t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia, si cal. Tarden menys que tu a decidir si agafes o no la jaqueta de mig temps. Aconsegueix l'alarma de Movistar Prosegur per només 14,90 euros al mes durant 3 mesos, contractant-la fins al 16 d'octubre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Treballa per apassionar-te. Apassiona't treballant. Treballa per explorar. Explora treballant. Treballa per canviar les coses. Work to Change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Coordenades del 6 al 16 d'octubre. Univers. Sitges.
El metavers està de moda. Del 6 al 16 d'octubre gaudeix del millor cinema de gènere del món i de tots els seus universos al Festival de Sitges. 11 dies, 7 sales i més de 200 pel·lícules t'estan esperant. Compra les teves entrades a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrancada contundent.
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a rac1.cat.
Tota aquesta gent de rac1,
de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de rac1.
Últims dies. Inscriviu-vos-hi fins al dimecres 12 d'octubre.
Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Mizuno, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Islàndia, amb Albert Ong.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still.
Hi ha molta gent que fa ràdio i molta gent que la fa molt ben feta. I després hi ha Juan Carlos Ortega. Ningú com ell fa ràdio amb tanta creativitat, amb tanta poesia, amb tant humor i amb tant amor. Amor per la gent senzilla. Escolteu això, per exemple. És de divendres passat, del seu programa de la SER, Les Noches con Ortega. Juan Carlos Ortega es transforma en Jesús Quintero per fer-li un homenatge. El Quintero Ortega arriba al cel i què fa? Entrevistar una persona morta. Una dona. Una dona gran de les que ell i Quintero tant s'estimen.
¿Y tú cuánto tiempo llevas aquí?
Aquí en el cielo. 37 años.
Ojo. ¿De qué moriste?
De vieja, Jesús. De vieja. Tenía 106 años, tenía.
Yo soy nuevo, aquí, en el cielo.
Sí, ya vi que llegabas el lunes pasado, sí.
¿Esto del cielo está bien?
Depende de... tus expectativas, Jesús.
Yo he venido sin muchas ganas.
Entonces, a lo mejor, por contraste, te gustará.
Juan Carlos Ortega, bona tarda.
Bona tarda, guapo.
Quin homenatge tan bonic, eh?
Estoy muy contento de estar aquí, porque te adoro.
Sí.
No, es verdad, es verdad. Yo aquí vengo porque te adoro. Ya está, o sea... I no és per devolver-te les coses bonites.
No, eh? no, escolta'm, te'n diré unes quantes més. Vull dir que si les has de tornar totes tindràs massa feina. Però deia, quin homenatge tan bonic, perquè clar, el Quintero arriba al cel i entre els milions i milions, mils de milions de persones que podria entrevistar, podria agafar personatges històrics, personatges rellevants, i tria...
Una senyora.
Una senyora.
No? Una senyora que le decía que el cielo estaba muy manga por hombro, que estaba muy desordenado, y que no tenían entretenimiento.
Oh, eso es buenísimo.
Y decía la señora, ¿podían ponernos una tele? Dice, no digo yo Telecinco, pero al menos la 2. Entonces Quintero decía, por favor, Dios, si me estás oyendo, ponle la 2 a los muertos para que al menos vean a Jordi Hurtado. Qué grande Quintero, ¿eh?
molt gran el Quintero. Després hi anirem, perquè, clar, el Juan Carlos Ortega és de les poques persones, diguem, que coneixem, que ha treballat amb el Quintero, que un dia es va plantar allà. Després ens ho expliques. Però jo volia fer una pregunta que potser el Jesús Quintero l'ha fet alguna vegada, que és, a tu, Ortega, el món t'ha entrat pels ulls o t'ha entrat per les orelles?
Les orelles. Sin duda. Ninguna. Yo, el oído es mi órgano favorito. Bueno, órgano o sentido, ¿no? Mi sentido favorito. Porque disfruto mucho con el sonido. O sea, yo podría estar en una habitación a oscuras muchos años y ser feliz. Yo tengo amigos ciegos con los que sintonizo muy bien. De verdad. El sonido me flipa. I per això la ràdio és lo más chulo.
Clar, fixa't que aquí, un comentari molt habitual, quan la gent entra a l'estudi aquest, tu ja has estat moltes vegades, has col·laborat amb el Toni Clapés, però un comentari molt freqüent és, hòstia, quines vistes teniu, no? Mm. I en canvi tu has entrat aquí i has dit, Que bé que sona RAC1.
Sí, RAC1 sona molt bé. Tiene un compresor. Muchos oyentes no sabrán lo que es un compresor. Un compresor es un aparatito, oyentes, que se pone en la radio para que tanto un sonido pequeño como uno grande suenen más o menos al mismo volumen, ¿no? Por ejemplo, si hay un señor que habla muy bajito, pues ¿para qué? Suba el volumen, ¿no? Y se iguale. Pues el compresor de RAC1 es muy bueno.
Felicitacions. Aquí el va triar.
Felicitacions a qui va triar el compressor.
El triador del compressor.
El triador del compressor. Escolta'm, et deixaré sentir una veu i una sintonia que jo crec que els hi encantarà als oients també sentir-la. I m'agradarà saber si aquesta va ser la primera veu que tu tens record d'haver sentit per la ràdio.
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE, Radio Popular, bienvenidos a cuantos ciudadanos, siguiendo la costumbre de sintonizar estas emisoras amigas, se encuentran hoy con un nuevo programa y a cuantos oyentes se incorporan a esta aventura radiofónica.
A esta aventura radiofónica, ¿eh? Esa voz que tenía. Sí, 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 efectivamente, fue el primer recuerdo de radio. Yo flipaba. En aquel momento yo era un niño y Del Olmo era una persona joven, ¿no? Que hacía radio y tenía ese vigor, esa fuerza. Era como un león hablando y un dinamismo y una luz que era brutal. Y este hombre trabajó aquí en Cataluña muchísimo tiempo. Y yo recuerdo que en el resto de España se metían un poco con él, porque fue de los primeros en decir algo que casi nadie decía, ¿no? Cuando, ¿sabes? Ese tópico que se dice, mira, yo, por ejemplo, hablo castellano, pero nunca he tenido ningún problema, ¿no? Y había gente que decía, en Cataluña si hablas castellano no te contesto, no sé qué. Entonces, Del Olmo decía siempre, mire, señora, a eso que decía, yo llevo toda mi vida trabajando, decía él, en Cataluña, he hablado castellano y nunca he tenido ningún problema. Y esa defensa que hacía de Cataluña me molava mucho y no la hacía nadie, ¿no? Mm-hmm. Y es muy bonito.
Però tu, com a nen petit, no se't feia pesat la ràdio parlada? O sigui, no pensaves...
No, és bonita. Sí, a mi... Incluso hubo una época en la que me gustaba la ràdio aburrida. Cuanto más aburrida, mejor. Porque me inspiraba para sketches. Un gran número de los sketches que yo he hecho, de los gags que yo he hecho, han nacido escuchando la radio más aburrida del mundo. Pues Radio 5, todo noticias, y hay unos programas. Y ahora me sabe mal decir esto. Antes, ahora ya son muy buenos. Pero que dice, o en la COPE, o en no sé qué. Y los programas más aburridos que hablaban de pesca, Onda Pesquera, y hablaban de pesca o de... Entonces, oyendo eso, lo que se me ocurrían muchas cosas graciosas.
Y tú volías ser... Luis del Olmo, tú jugabas a ser Luis del Olmo en casa.
Totalmente, yo quería ser Luis del Olmo y me grababa, entonces yo hacía como unas voces, pero claro, el problema que yo tenía.
Pero vos lo feis en serio de petit, ¿no?
Sí, sí, sí.
No había humor aquí encara,
¿eh? No, el humor vino después. Yo quería ser del Olmo, pero en serio. Pero tenía dos problemas. Uno, que estaba solo, entonces y empecé a hacer la voz de la persona con la que hablaba ese del Olmo. Y luego que no podía tomarme en serio, me di cuenta que no me lo podía tomar en serio. Entonces empecé a hacer, a parodiarlo. Entonces dije,
és a dir, tu al principi feies les preguntes i les respostes, sí. Per tant, ja començaves a construir una mica el que ara és Les Noches d'Ortega, diguem que totes les veus les fas tu, i per tant tu feies la veu de Luis del Olmo, intentar, diguem...
Más o menos, y un sí. Invitado. Pero no había humor. O sea, entrevistaba a un señor que hablaba, yo qué sé, del coto de Doñana, yo qué sé, cosas estas. Y yo contestaba, hacía respuestas que no eran cómicas, hasta que un día dije, no, tíos, que no me lo puedo tomar en serio. Y empecé a hacer humor sin darme cuenta.
Tenim Luis del Olmo d'una banda, i de l'altra et volia demanar on eres, quina edat tenies, quan a la ràdio nocturna de cop i volta l'altre dia el Sergi Pàmies ens ho explicava molt bé, què va suposar a principis dels anys 80 que posessis la ràdio a la nit i que sentissis aquella música de Pink Floyd i aquesta veu.
Estamos aquí para aprender. ¿Para aprender qué? Estamos aquí para sufrir. ¿Para sufrir por qué? Est-
estamos aquí para gozar. ¿Para gozar con qué? Estamos aquí para amar. ¿Para amar con quién?
I així continuava, i continuava el Jesús Quintero amb aquesta música, amb aquesta sintonia de Pink Floyd, no?, que tan ben triada, no?, que aquesta, aquest Shine on You Crazy Diamond dels Pink Floyd. On eres tu quan el Quintero va començar amb això?
Pues yo era muy pequeñajo y oía a Quintero con la radio debajo de la almohada, que es lo que él mismo decía, ¿no? Soy una voz debajo de la almohada. Son esas frases que ahora quedan cursis, ¿no? Yo imagino a muchos oyentes jóvenes ahora que estén sintonizando RAC-1 que digan, qué cursilada, ¿no? Decir, soy una voz debajo de la almohada. Pero hay que tener en cuenta la época y que era el primero en decir esas cosas. Y que realmente lo decía de verdad. No lo decía para hacerse el enrollado y el guay. No, no. Él creía de verdad que era una voz debajo de la almohada. Entonces, y luego hacía unas entrevistas que no hacía nadie. Entrevistas de una hora a gente como Jorge Luis Borges. Gente brutal. Y era maravilloso.
I un dia, mai, et plantes a Sevilla? Sí. No, perquè això va anar així, o sigui...
Sí.
És que, clar, la primera sorpresa ja és que el Quintero tingui guionistes, no?
Sí, tiene guionistas, sí.
¿Tú tens guionistes?
Yo no tengo guionistas. Yo tengo dos programas de radio, ¿vale? Uno, que es el de humor, que es las noches de Ortega, que no tengo guionistas, lo hago yo. Y otro, que se llama Transmite la SER, que es los domingos, y ahí tengo un equipo de gente que producción, hace de todo. Pero en la cosa de humor no tengo guionistas y...
Y no voldries
ningú. No, porque es difícil, ¿no? Porque el humor es algo tan personal, tan... Es decir, mi programa dura media hora a la semana. Si tuviera un programa de humor de 5 horas, necesitaría guión, ¿no? Pero para lo mío ya me está bien ser yo. Esta voz te hace hablar como Quintero, ¿eh?
La música, ¿no? Sí, sí.
Esta voz.
Però el... Clar, un dia recordo una conversa amb el Mainat, no? El Mainat deia, diu... Clar, amb la ràdio, amb la tele, sobretot a la tele, no? Però intervé tanta gent que de la idea original, si tu aconsegueixes fer-ne un 80%, és un èxit.
És molt, sí.
Per tu, tinc la sensació, Ortega, que un 80% és un fracàs. Si tu el que penses... No? És dir... Dius, aquesta setmana no m'ha sortit, això, no?
Clar, el trabajo, en el fondo, puede resumirse en... convertir lo que se te ha ocurrido en un sonido detrás de otro, en una voz detrás de otra, en una mezcla de voces y sonidos y efectos y tal. Esa conversión es el trabajo que yo hago, y cuando se parece a lo que tenía yo previsto es un triunfo, y cuando no, pues un fracaso.
Per tant, et plantes a Sevilla.
Sí.
¿Y qué? ¿Qué pasa?
Me planto en Sevilla, voy a la calle Placentines, cerca de la Alhambra. Cerca de la catedral. He dicho la Alhambra.
La Alhambra es a Granada.
Sí, sí, sí. Sí. Ahora mismo la gente dice, este hombre se ha vuelto loco. Cerca de la Giralda, quería decir. En la calle Placentines. Yo tenía 24 años. Llego allí.
No conocías de re a Jesús Quintero.
De oírlo toda mi vida, pero no lo conocía de nada. Y
¿él sabía que tú oinabas?
No. Y me presenté allí y le dije que me gustaría trabajar con él y tal. Entonces me miró con espacios, silencios, y me dijo, bueno, bienvenida seas, locura. Eso es lo que me dijo. Al momento se encerró en un estudio con su guionista, con Javier Salvago, que ahora somos súper amigos, Javier Salvago y yo, y empezó a escuchar las músicas que iba a poner esa noche de fondo. O sea, él se escondía en su estudio y oía las músicas que iba a poner. Y podía estar una hora oyéndolas. Entonces, la música le... daba pie al tono que él iba... O sea, era muy currado todo lo que él hacía. Y estuve unos 5 meses.
Claro, pero tú vas a entender, bienvenida seas locura, que eso vol dir que et podías quedar.
Sí, me quedé. Cobré una vez que volví, también es cierto, y me estuve 5 meses.
Sí, que vol dir que durant uns 5 mesos no vas cobrar.
Sí, no, porque yo tampoco quería pedirle nada, porque claro, encima, decía, oye... Encima de que te obligo a estar yo aquí, no te voy a decir, págame.
Pero llavors vas instalar-te a Sevilla...
En una pensión. Pero ¿qué pasa? Que yo estaba muy enamorado en aquella época de una novia que vivía en Barcelona, claro, y aguanté 5 meses solo.
No es que os barallésiu.
No, que va, que va. Pero, a ver, él tampoco... Quiero decir, si él...
¿Y
si
qué feies per ell? ¿Quins guions? O sigui...
Preguntas para los invitados, algún texto, pero quiero decir... que si yo le hubiese gustado mucho como guionista, él habría insistido en que me quedase. Tampoco me dijo, por favor, no te vayas. Es decir, estuve un tiempo allí, me lo pasé bien, aprendí mucho y ya está. Y lo conocí.
Que fort. Escolta'm, a veure, jo, hi ha una cosa de la teva biografia que tu em confirmaràs si és veritat, perquè és que em sembla increïble. Tu no tens el graduat escolar?
No tengo.
No tens el graduat escolar?
No, tengo el certificado, que es el papel que te dan, que dice, este chico ha estado, ha venido al cole. O sea, te firmo aquí y queda claro que ese chico al menos ha ido, ha hecho octavo, pero no lo ha aprobado. Dice, no lo tengo, el graduado. No presumo d'ello, eh? Quiero decir, és una putada.
Clar, però llavors vol dir que, hòstia, una persona, això ho hem parlat a vegades aquí al programa, no? Una persona amb un talent com el teu, si no tens el graduat escolar, no és error teu, diguem, no? És un problema de que el sistema falla, també, no? No pot ser que el sistema no pugui detectar
Els
talents que circulen una mica per altres bandes, no?
Però és que tampoc lo faria jo fàcil. Quiero decir que, clar, si jo no estudiava nada, pues también es normal que me suspendiera.
Però què va ser, vuitè, o ja venia
no,
tots els cursos?
Todo. Yo no, todo. Jo solamente he aprovado en mi vida...
Educació física.
Sí, claro, gimnasia y religión. Y religión porque era un profe que era cura, que era muy buen hombre, y aprobaba a todos. Porque él debió pensar que si no se condenaría o algo, ¿no? Pobre. Entonces,
yo... Però no t'agradava res? O sigui, ni llengua, no, ni res?
Història tampoc?
Història.
No.
Ciència, amb el que t'agrada la ciència ara.
Eso fue después. Y entonces, como no pude, como no tenía el graduado, hice FP. Y en FP había asignatura de física. Y ahí sí, ahí saqué mi primer sobresaliente de mi vida en física.
Que fort.
I dije, que guai, se puede, o sea, es posible sacar un sobresaliente.
Clar, clar. O sea, ¿a què es dedicaven els teus pares?
Mi madre cosía, bueno, y hace poco aún cosía, y mi padre tenía como una especie de empresa de productos de alimentación y vendía cosas por España, embutidos, aceitunas.
O sea, el teu pare era...
Estoy un poco Quintero. Embutidos, aceitunas...
Tu pare era viatjant, per tant era poc a casa, potser, no?
Sí, no, estava a casa. Tenia com una oficina donde, des de la qual se repartia embutidos. Tampoco sé decirte muy bien cuál era su trabajo. Mi madre sí, ahí sí. Mi madre cosía sujetadores, atención, eso forma parte de mi vida. Mi madre cosía y hacía fajas, sostenes, sujetadores. Y mi padre...
Home, això també et devia fascinar, petit, no? Veure tot allò.
Claro. O sea, yo he vivido las dos profesiones de mis padres, eso es lo más importante, o sea, los sujetadores y el...
¿Qué t'agraden més, els sostens o els embutits? ¿Amb què et quedes? ¿O amb les aceitunes?
Sujetadores embutidos, ¿no?
No, pero eso marca, ¿eh? Marca.
Però, com sempre, hi ha una cosa que es diu ràdio que va salvar amb aquest senyor, amb el Juan Carlos Ortega. De fet, el va salvar la ràdio i el va salvar també un dels grans realitzadors que tenim en aquest país, tant de ràdio com de tele, que fa poc a Islàndia explicava això.
En cada cassette llevaba un efecto. Yo igual podía llevar, entre las que llevaba encima, más de las cajas de zapatos, podía llevar 200 cassettes. Yo había cortado a mano la cinta inerte que había en las cassettes, atención, ¿eh? Y tal cual rebobinabas, al apretar play, sonaba el efecto.
El gran Jorge Salvador.
Sí, senyor. Jorge Salvador, ¿eh? Clar, aquí, on coneixes tu Jorge Salvador?
Mira, lo conozco porque había una... Creo que ya no existe, que es una escuela de radio que se llamaba MK3. Y él era profe de radio. Era la época en la que él era el gorilerío reverendo montador de Alfonso Arús. Era el
Jorge Salvador, el gorila montador.
El gorila montador. Y entonces, claro, yo flipaba, porque claro, yo oía a Arús, yo flipaba, digo, hostia, me da clases el tío que le pone las músicas y los efectos y tal. Y lo conocí en esa época. Luego volví a estar con él en la época de Crónicas Marcianas, y en Cuatro, en algún programa y tal, y es un tío... Muy listo.
Sí, molt llest, que té molta visió, ara està amb la productora, amb el Pablo Motos, diguem, sí. Però és una persona que tant de realització de ràdio com de realització de televisió...
Sabe mucho.
En sap moltíssim, moltíssim. Que és curiós, no?, ell que, diguem, ha fet molta ràdio, ara està més a la tele, no?, que la ràdio ho aguanta tot. O sigui, morirà abans la tele que la ràdio, no?
Sí, i ara la ràdio està més viva que nunca. Los podcasts és ràdio. La ràdio tuvo un paréntesis chungo, eh? Incluso los directores de las radios estaban preocupados porque decían, hostia, la gente joven nos está abandonando, ¿no? Una, después de esa época de los 40 principales y la música en la radio, esa época pasó y durante 15 años los jóvenes se fueron de la radio, ¿no? Y ahora han vuelto, pero brutalmente, porque se han enganchado al sonido y a los podcasts, a los programas de radio por podcast, y de ahí de vuelta a la radio. O sea, la radio ha renacido.
Mm-hmm. Tu miras, tu saps qui t'escolta a tu? Tu mires les audiències?
No, i de verdad. Porque yo, al principio de todo, sí que miraba incluso lo que la gente podía decir. Y dejé de hacerlo, no porque yo tenga en muy alta estima mi propio punto de vista y nada de lo que los demás digan me da igual, no. Precisamente porque sé que me puede afectar, no lo leo. No leo ni lo bueno ni lo malo. No quiero. Un comentario malo me puede...
Però les audiències estàs pendent de dir, mira, el programa que vaig fer divendres passat està tenint tantes reproduccions, o m'escolta més gent gran, més gent jove, dones,
no,
homes...
No, me pasan, los de la SER, me pasan unas líneas con colores que yo no comprendo, porque además soy daltónico y
recordem, no té el graduat escolar, vull dir que segons que no li passeu,
no
vull dir que, clar.
Home, a veure, un excel·lent en física, jo crec que una
mica, sí, línies però de colors... No va aprovar vuit, eh? Sí, vull dir que, esclar,
solo uno,
senyors de la SER.
I me manden unos gráficos, dice, tantas reproducciones en YouTube, tantas en iVoox, tantas en Spotify, pero lo hacen con colores. Yo les digo, es que no distingo el rojo del verde del azul, no lo distingo, soy daltónico. Y pero bueno, aunque me lo pusieran de otra forma, no quiero verlo. Yo qué sé, es que yo lo que me gusta es que te haya gustado a ti mi último programa y ya está, tío, y punto.
Bé, anem a un altre programa que vas fer fa poc, que era Boleros en la Noche, que parlem això, no?, de com ho fa aquest senyor, això de les veus, no?, que el món diu que li entra per les orelles, no pels ulls, i és aquest programa, Les Noches d'Ortega, els divendres a la nit, a la cera, en podcast quan vulgueu, no?, que totes les veus les fa ell. Aquí en sentireu tres de diferents, i jo he de dir que n'hi ha una que té el cor robat, una senyora que apareix aquí, que jo n'estic enamorat, i que ara et demanaré més detalls d'aquesta veu. Però sentim aquest moment.
Acepto su propuesta de irme a vivir a su casa.
Acepta. Gracias. Muy bien.
¿De cuánto es su pensión?
750 euros la pensión.
La mía más, poco más o menos lo mismo. Mejor no nos casemos, porque si nos casamos perdemos la pensión.
Perdemos la pensión si nos casemos, ¿no?
Claro. Yo tengo pensión de viudedad.
Vivir juntos es suficiente.
¿Cuándo voy a su casa, señor Ramón?
Venga ya. Bye. Venga ya, que aquí en la casa le está esperando... Un monstruo principios.
Muy bien, Ramón y Carmen. Aunque yo no comparta esta forma de relacionarse, bueno, les deseo lo mejor del mundo.
Muchas gracias.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Adiós. Buenas noches.
Tanto tiempo disfrutamos de...
Aquí la primera meravella, molta gent ja ho sap, Juan Carlos Ortega, però hi ha molta gent que no ho sap encara. Totes les veus les fas tu. Aquestes tres veus que hem sentit, tot surten totes d'aquesta mateixa boca.
Sí, però no tiene gran mérito. Que te diga, home, no, a ver, hay gente que todos conocemos que sabe hacer muchísimas voces. O sea, yo que sé, Latre... y hay muchos que hacen... yo solo sé hacer 6 o 7. Claro, o sea... Tengo pocas. Y luego, el hecho de que hablen a la vez y tal, bueno, hace años que se inventó una cosa que se llama grabación. Claro, mucha gente dice, pero ¿cómo eres tú si habláis a la vez? Digo, ya, pero es que existe una cosa que se llama micrófono, que puede grabar otras voces, y tú hablarán.
Un ordenador que pots muntar, no?, i tot això. Sí, però jo crec que el gènere dels imitadors és veritat, que l'Altre, el Plaza, el Queco Novell, en fi, tants i tants imitadors boníssims que hi ha aquí, té molt mèrit. Però el teu gènere crec que és un altre, no? I el mèrit, segurament, és que... Hosti, és que són persones reals. És que són veus que no semblen una paròdia.
Eso es, yo me esfuerzo mucho en eso, claro, y por eso tengo 6 solo. A veces digo, me gustaría sacar otra voz, pero es difícil. Y cuanto más tiempo pasa y más mayor me hago, más difícil, porque el cerebro ya, en cuanto quiero hacer una voz nueva, al poco ya me voy a las que ya tengo. Es dificilísimo. Tendría que haberlo hecho esto muchos años antes, sacar más voces.
Per exemple, aquesta dona que et dic que em té tan enamorat, la primera que sentíem aquí, aquesta senyora gran, clar... vull saber quin referent tens. És a dir, tu quan dius vaig a fer aquesta senyora, tens una descripció física, tens una foto, tens una imatge, tens una veu de petit que havia sentit...
Esto último, sí. Son voces de familiares míos del pueblo. Cuando yo era pequeño íbamos allí, una tía que hablaba así...
No la puc conèixer jo, aquesta tia, ja.
Esta murió, Águeda, i murió.
Ara amb el Quintero. Està amb el Quintero i allà
murió. Però un dia, si quieres, voy a tu casa i te hago la voz de la senyora.
És que de veritat... És que aquesta dona, a més, té una cosa, que l'humor és això, suposo, no, Juan Carlos? Que és que aquesta dona que té aquesta veu tan dolça i que sembla una iaia angelical és molt mal parlada de cop i volta, o un altre dia va molt calenta, no?
No tiene un término medio.
O sigui, l'humor és personatges molt reals fent autèntiques estracanades?
Clar, sí. L'humor sempre és contraste, no? O sea, una cosa que sea muy creíble en cuanto forma, que la forma sea muy creíble, pero que el contenido sea alocado. Cuando son alocadas las dos cosas, es un humor que se nota mucho que es humor. Es decir, si la voz es graciosa, no me gusta. Me gusta que sea todo muy real.
Mira, si per tu humor també és això.
¿Ustedes van a avanzar mañana?
Hombre, claro.
¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? Joder, las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. Sí, van a venir muchos. ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten.
Que bo, quins 30 segons, no?
El gran Gila, sí. Gila, tú puedes oír mil veces este monólogo y siempre te ríes, porque es como una canción, ¿no? Que tú puedes oír Let It Be o Yesterday más de una vez, ¿no? Y muchos chistes y muchas cosas cómicas, la segunda o tercera vez que la oyes ya pierden su gracia, ¿no? Pero las cosas buenas, como una canción buena, o sea, tú no te cansas. Tú no dices, ¡ay! No voy a oír Let It Be, que la escuché ya hace 10 años, ¿no? En cambio, con Gila pasa que puedes oír mil veces un monólogo.
Clar, parlant de Gila, parlant d'actor, parlant d'escenari, el Juan Carlos Ortega, que tens aquesta imatge d'ell, no? Que almenys la que tinc jo, que és una persona que li agrada treballar bastant sol, a casa seva, en un estudi, que jo t'imagino, quan el sento, t'imagino, no ho he vist mai, no? Però m'imagino un estudi allà muntant, gravant veu, separat, muntant, etcètera,
clar, perquè etcètera. Ho muntes tot tu també, és a dir, totes aquestes veus que les fas per separat, és que això em crida molt l'atenció, perquè el tros aquell que hem escoltat, que estan entrellaçades perfectament com un diàleg molt pensat, que ja entenc que això ho has pensat tu, però ho graves tu per separat, després ho montes tu,
sí,
també?
Sí, o sea, yo grabo una voz y dejo espacios, claro, yo hago una pregunta y dejo un espacio imaginando lo que va a responder la otra persona y luego vuelvo y pongo en el espacio lo que la otra persona ha contestado y luego vuelvo y añado la tercera voz, a la cuarta, las que sean.
Orfebrería.
Es artesanía. O sea, no tiene más
mérito. Un ofici, ¿no? Exacto. Un fuster, ¿no? Que dius, no, això ha de quedar ben polit i encara puc fer una capa més, ¿no?
Ahí
i...
está. Es un fuster. Sí, senyor, sí, esto es.
Clar, jo dic això, aquesta imatge, no? De la persona que treballa sol, que fa riure gent que ho escoltem sols. També, no? Però llavors, de cop i volta, diu, escolta, no, jo això vull anar a un escenari, també, diu l'Ortega, no? I ara potser m'avorreixo aquí sol, jo t'he vist amb el Cerdà, espectacles que heu fet amb el Cerdà, però no t'he vist sol. Tu et trobes bé dalt de l'escenari? O això de riure conjuntament amb tothom? O t'estimes més que ja cadascú si riu i si no, no?
A ver, a mi me gusta más hacerlo solo en casa y tal. Lo que pasa es que, el contraste entre... Los nervios tan bestias que tengo antes de salir a un escenario, pero tan bestias que la mandíbula se me bloquea, no puedo hablar, tengo que hacer pipí y todo antes. O sea, es horroroso. Y después, el contraste entre esa tragedia y lo bien que me lo paso una vez que digo hola, buenas noches, tal. Y ese relax y esa paz me hace estar muy a gusto. Y luego hay una cosa muy buena que tú como hombre de radio vas a entender perfectamente. En la radio tenemos que hacer una cosa distinta cada día. En cambio, en el teatro te inventas una cosa y estás un año. ¡Hostia! En vez de cambiar el contenido, que cambie el público. Yo hago el mismo contenido siempre. Que cambie la gente que venga otra. Hostia, eso es maravilloso. Y lo cobras cada vez. Y, claro, tú haces...
Ben pensat, es muy chollo.
Claro.
Ahora me acabo de pensar.
Vosotros, mira, hacéis un programa, un Islandia, solo un Islandia, uno. Y en vez de emitirlo por la radio, que lo oye mucha gente, vais a un teatro, hacéis ese Islandia, ese, el mismo. Al día siguiente a otro teatro y hacéis el mismo. Y estáis un año habiendo hecho un programa y cobrando más... Va. Això no l'haréis.
No ho farem, no ho farem. Però acabarem amb dues veus aquesta conversa per veure allà on et porten. Mira, una.
Y en la bisagra llega el momento de nuestro primer invitado. Tenemos con nosotros, ¿sabe usted a quién tenemos con nosotros, señor Casamayor?
No, ¿a quién tenemos? ¿O qué me dices, el primer invitado? ¿A quién tenemos con nosotros en este incomparable marco de una tómbola?
Clar, gran Cerdà i gran senyor Casamajor.
Com ha canviat la voz del senyor Casamajor, sí. Era distintíssima. Aquí esto era en la bisagra, Radio Nacional, años 90, 80 y muchos.
80, ¿no?
Sí. Claro, ha cambiado mucho. Ahora, es más mayor. Cuando Cerdà hace la voz del senyor Casamajor, es más mayor, más calmado.
Tu allà vas treballar, també, sí, amb el Cerdà, no? I veure com el Cerdà feia el Casamajor, no? Claro. Que això era també una inspiració, hombre, diguem, per tot el que has fet després.
Absolutament, no?
Un altre personatge superreal.
Clar, no? Exacto, sí. Ver a alguien haciendo la voz de... Yo no sabía que era él. Yo empecé a trabajar con él y de repente todo aquello que yo había oído en la radio tantos años, de repente dije, hostia, es él. Era él. Yo pensaba que era... Yo sabía que no era un viejo de verdad, pero pensaba que era otro... un senyor que lo hacía, un col·laborador. I quan vi que era el Felipe...
I la que queda, a veure...
Parlar per parlar.
Hola, molt bona nit. Ja fa temps, i no sé exactament a on, suposo que devia ser una conferència o un debat televisiu, vaig escoltar una cosa que em va cridar l'atenció i em va frapar força.
Com ens canvia la veu, eh? Sí, Gemma Nierga, ho dic perquè... Clar,
Gemma
Nierga...
Estamos oyendo a Gemma Nierga con 11 años. No, brutal. I esta brutal.
Hòstia, ho escoltava molt, molt. I he dit a la Gemma moltes vegades el parlar per parlar, quan ella vols hablar per hablar, no? Però això ha mort, la ràdio? És a dir, la paròdia, entre cometes, que tu fas amb les Noches d'Ortega, d'aquests programes de nit, això ja està?
Sí, està un poco, porque tenía su sentido que la gente llamase y contase unas penas, se comunicase con otros. No había Facebook, no había Twitter, no había Instagram. La única forma en la que alguien podía contar algo suyo y que otros lo supieran era a través de la radio. Hoy día, si tú tienes un problema, lo puedes contar en otros ámbitos, ¿no? Entonces, esa radio sí que está desapareciendo. Como también, y eso me da mucha rabia, yo era muy fan de la nit dels ignorants, ¿no?
Que encara està en antena, ¿eh?
Josep Cuní.
Sí. No, el Carles Cuní.
Ay, perdona, el Carles Cuní.
Sí.
Pero claro, ahora... En Google, muchas de las preguntas que hacían ya están en Google, ¿no? Uh-huh. Llamaba un señor y decía, yo quiero saber quién marcó el gol del partido.
Sí, bueno, la pregunta típica. ¿Per qué el tenis es compta 15, 30, 40 y no 45?
Y luego siempre había un pesado que decía, mi pregunta es si hay Dios o no. Había uno que quería hacerse el gracioso, ¿no? Y decía, hacía preguntas de estas.
¿Acceptarías que ara fer un programa de matinada? Que si t'oferissin un programa diari de matinada, t'agradaria? O sabries per on hauries d'anar o no?
Diria que sí, porque yo siempre creo que he de decir que sí a todo por si me quedo en el paro o algo. Lo haría, sí.
Vale, doncs ja està, ara ho parlem.
Hi ha un missatge d'una oient, ara que hem estat aquests minuts, no?, parlant tant de ràdio, parlant tant de les veus que d'alguna manera t'han marcat a tu. Ens escriu i diu que amb 17 anys li vaig escriure una carta confessant el meu amor cap a la seva veu, però mai em va respondre a tu.
Oh.
Diu, cosa normal, que no li responguessis. Diu, des d'aleshores m'ha quedat el regust d'amor no correspost. Fa 25 anys d'això.
Sí.
Ostres.
Bueno, mai és tard, no?
¿Cómo se llama esta señora?
És que és un...
Bueno, és igual.
Jota Milieri.
Senyora Jota Milieri.
Exacte.
Estoy convencido de que no leí esa carta, porque si la hubiera leído yo hace tantos años... Te habría contestado y querría haber quedado contigo, seguro.
Day after day, alone on a hill, the man.
man with the foolish grin is keeping...
Doncs va, acabem com hem començat amb aquest A Fool on the Hill, no? Del Loco de la Colina, la cançó que va inspirar-lo, no? pel títol del programa, el Jesús Quintero. Juan Carlos Ortega, un plaer.
Está muy a gusto.
Yo también.
Mucho, mucho. Cuando me dijeron, ¿quiere decir que era Albert Tom? Dije, si era Albert Tom, dice, ven, yo voy.
Dices, ven, lo dejo todo.
No, de verdad, yo...
Boleros en la noche.
Te adoro, lo sabes, de verdad, mucho, además mucho.
Una abraçada, va, gràcies per venir, t'escoltem sempre. Ara tornem.
RAC 1. Stephen King regresa a la fantasía con su nueva novela, Cuento de Hadas. Bienvenidos al lado oscuro de Érase una vez. Cuento de Hadas de Stephen King, ya a la venta. Publicado por Plaza y Janes.
El Departament Científic de Vivesoy diu que són més sostenibles perquè cultivem localment. Res, que no cal portar-ho de fora. Si aquí en tenim de ben bo, no caldria tant departament.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Aquesta tardor vine al Liceu a Il Trovatore, l'òpera més romàntica i apassionada de Verdi, amb una producció d'Àlex Uller i la direcció musical de Ricardo Fritza. Estrena el 27 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
El 16 d'octubre no et perdis el concert homenatge a Hans Zimmer i John Williams a l'Auditori de Barcelona. Gaudeix de les bandes sonores més famoses dels dos genis del cinema interpretades per la Royal Film Concert Orchestra. Recorda, el 16 d'octubre, homenatge a Zimmer i Williams a l'Auditori. Venda d'entrades a auditori.cat i a taquilles. Música de qualitat amb excel·lència.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Arriba a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps. Pretty Woman, el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Apunta cap a la fi del món. El que és el mateix, fins on et porti la teva imaginació. Prefereixes perdre't o triar el teu camí? Tant es val on vagis. Amb el nou Suzuki S-Cross Híbrid, el destí el tries tu. Nou Suzuki S-Cross Híbrid. Circula sense restriccions amb l'etiqueta Eco. Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
Explota, explota,
m'explot! Arriba a Barcelona, Hola Rafaela. Espectacle homenatge a Rafaela Carrà.
Explota mi corazón.
Dimecres 19 d'octubre, a les 9 del vespre, a la sala Luz de Gas. Ballarins i banda en directe. Compra la teva entrada a lacatifarroja.com.
El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
Jo sóc el foc. Evitant-ho. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèl·let per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca ECA63. La qualitat Edilcamin en versió Smart. Per a més informació, edilcamin.com.
Una mudança, l'arribada d'un fill o simplement ganes de canvi. Aquest mes és l'aniversari Schmidt. Del 3 al 31 d'octubre, gaudeix d'un 20% de descompte en els teus mobles de cuina.
Home Schmidt Home. Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Islàndia, amb Albert Om.
Afanyeu-vos i sumeu-vos a la setena edició de la cursa de RAC1 a Sant Cugat del Vallès, tal com han fet Albert Tom i Xavi Bosch. Diumenge 16 d'octubre veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels carrers més emblemàtics de Sant Cugat. Us hi podeu inscriure a la cursa de RAC1.cat. Teniu temps fins demà. Trobareu tota la informació a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç.
Arribem a les 8, ens posem al dia. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Demà, 12 d'octubre, s'han convocat manifestacions a Barcelona per celebrar el Dia de la Hispanitat.
La principal començarà a 11:45 a la confluència del Passeig de Gràcia amb el carrer de Provença i es dirigirà cap a la plaça de Catalunya, on es faran diversos parlaments. L'organitza l'associació Catalunya Suma. Una mica abans, a 11:45, també es farà una ofrena floral al Monument de Colom, organitzada per Som a Temps. Això pel que fa a Barcelona. A Madrid, a partir de les 11 del matí, tindrà lloc la tradicional desfilada militar i la recepció oficial del rei al Palau Reial.
I aquesta tarda hem sabut la data de la coronació del rei Carles III d'Anglaterra.
Sí, es farà el 6 de maig de l'any que ve a l'abadia de Westminster, a Londres. Ho ha fet públic la Casa Reial Britànica en un comunicat on també afirma que la cerimònia reflectirà el rol d'avui de la monarquia i farà una mirada al futur mentre roman arrelada les tradicions. La coronació de Carles III arribarà després que, ara fa un mes, recordem, el 8 de setembre morís Elisabet II. El funeral de la reina, això sí, va tenir lloc el 19 de setembre, 11 dies més tard.
Comença el càsting de concursants per la segona edició d'Eufòria. I des d'avui, els que vulgueu formar part del fenomen televisiu de TV3, ja us podeu inscriure a les proves.
Qui vulgui ja es pot registrar al lloc web del programa. Allà caldrà omplir un qüestionari, enviar fotografies i pujar 3 vídeos breus presentant-se i demostrant les habilitats cantant en català i en un altre idioma. Aquesta primera part del càsting serà 100% virtual i s'acabarà el 16 de novembre. Aleshores es farà una primera selecció de persones que passaran a la segona fase ja presencial. D'aquí és on sortiran els concursants definitius en la primera edició d'Eufòria. Al càsting s'hi van presentar més de 1.500 persones, però s'espera que en aquesta ocasió les xifres es multipliquin per l'èxit del programa. Per cert, Albert, acabem de saber una notícia d'última hora, i és que, segons publica el diari Ara, el grup de pirates informàtics Gold Dupont ha reivindicat el ciberatac contra el Consorci Sanitari Integral que hi va haver divendres i que va paralitzar gairebé del tot l'assistència als centres sanitaris de Barcelona i el Baix Llobregat. El grup, a més, ha publicat a l'internet fosca 54 gigabytes amb informació personal sensible dels seus usuaris. Segons el diari Ara, com dèiem, en la mostra dels continguts alliberats s'hi poden veure fotografies de DNI i informes mèdics.
Doncs veurem a veure quin és l'abast d'aquesta informació, d'aquests 54 gigabytes amb informació personal sensible de molts usuaris després de que fa un parell de dies, no?, tinguéssim notícia d'aquest ciberatac a 3 hospitals i diversos centres sanitaris catalans. 54 gigas de dades. Gràcies, Joan.
Fins ara.
Esports, Roger Saperes, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
2 partits de Champions en joc des de les 7.
Sí, ara mateix, al minut 54 de partit, Copenhagen 0, Manchester City 0, i compta amb aquest marcador també al minut 57, Maccabi Haifa 2, Juventus 0.
I el Barça, ja ho sabeu, juga demà contra l'Inter la primera final de la temporada.
Sí, són tot just a l'octubre, però una derrota demà deixaria el Barça matemàticament fora de la Champions. Per tal, final en tota regla, com ha reconegut avui Xavi Hernández, que considera aquest partit de demà, aquest Barça-Inter, com un partit de setzens de final. Més enllà d'això, el missatge del tècnic blaugrana ambiciós.
Jo crec que ens hem d'assemblar una mica, doncs, el Barça dels últims 20-30 minuts a Milà, no? Hem de ser valents, hem d'anar a l'atac, ens hi juguem molt, és una final per nosaltres i no tenim marge d'error. Vam perdre a Milà, vam perdre a Múnich, doncs, amb l'ajut demà de l'afició, esperem i tant de bo es doni una nit màgica, no?
Esperem que hi hagi aquesta nit que vol Xavi. En aquesta línia ha dit el tècnic que no signa demà l'1-0, mínim un 2-0, que significaria tenir el gol a veraix a favor amb els italians. Després de la roda de premsa, l'equip s'ha entrenat, hores d'ara pendents de la convocatòria, això sí, amb una novetat, l'alta de Kessié. De cara a aquest partit, Koundé, per tant, continua de baixa. Veurem si arriba pel clàssic de diumenge. Pel que fa a l'Inter, ha arribat aquesta tarda a les 6 amb les baixes destacades de Lukaku, Correa i Brozovic.
I 2 apunts per acabar, Mbappé i Rubiales de protagonistes.
Sí, la primera sobre el davanter francès, perquè segons Radio Monte Carlo, Mbappé vol sortir del PSG en el proper mercat d'hivern, informació que corrobora també el diari Marca. Segons aquestes informacions, el club francès només accediria a vendre'l al Liverpool, en cap cas al Real Madrid. La segona té a veure amb el president de la Federació Espanyola, perquè que el Confidencial ha publicat whatsapps personals on Rubiales confessa que els equips que li cauen pitjor són el Villarreal, el Sevilla i el València. Els tres clubs han fet un comunicat exigint les disculpes del president.
Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
I el temps, Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Com pinta per demà?
Doncs mira, una mica més d'inestabilitat, val a dir, deixa'm dir que ara mateix tenim un ruixat una mica intens, estàtic, rabiut, que afecta l'extrem sud de, del Baix Ebre, Gonadi també, perdó, de, del Baix Camp, afectant també alguna zona del Baix Ebre, Ribera d'Ebre, descarrega amb ganes, entre Vandellòs i l'Ametlla de Mar, creiem que en les properes hores o els propers minuts hauria de dissipar-se al llarg de la propera hora, i demà, un matí tranquil, un dia en conjunt amb més sol que no pas avui, que afavorirà que les temperatures siguin 2 o 3 graus més altes que aquest dimarts. I a la tarda, tarda vespre, ruixats i algunes tronades. Sembla que no gaire importants. En un primer moment, Pirineu, Prepirineu, però acabaran baixant fins a la Catalunya Central i fins i tot al prelitoral de les comarques de Barcelona, cap al vespre a la majoria aniran dissipant-se.
Avui, en comptes de preguntar-te per Reykjavik, et preguntaré pel que ens vas deixar ahir, sí. Que havies trobat 40 euros al lavabo de RAC1, vas donar 24 hores de termini perquè apareixés algú que els hagués perdut allà?
N'han passat 25, he rebut... hi ha hagut gent que ha contactat amb mi, però sospitosament gent que no entenc que sigui de l'entorn de RAC1, per tant, aquells 25, 40 euros, vull dir, ja són meus. I el que faré és convidar-vos a un berenar un dia.
Ara!
Convidar-vos jo, perquè ja són meus aquells 40 euros, han passat les 24 hores, i doncs el proper dilluns que vingui el Guillem Albà, farem un berenar per tota la... No per Islàndia, per tota la ràdio.
Per tota la ràdio.
Pels que siguem aquí a la tarda.
Visca.
Barra lliure per tothom. 40 euros al lavabo.
Vinga, cruçanets.
Gràcies, Abel.
Fins dijous.
Dèiem a les 7 que avui teníem un trident imbatible a Islàndia, Xavi Bosch, Juan Carlos Ortega i Anna Ponsí. Anna, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Imbatible, no? I persones que fa molts anys que feu ràdio, molts anys, i que us heu dedicat a coses molt diferents. Avui l'Anna Ponsí, ja ho sabeu, aquesta temporada ens porta el Codi 60, que és persona morta en l'argot dels Mossos d'Esquadra. I avui, en aquesta secció que fas obituaris anònims, de persones que van tenir una mort inesperada, avui el cas d'una persona, un cas molt habitual, tristament habitual, de persones que moren soles i que ningú troba a faltar fins al cap d'un temps, eh?
Exacte, tristament que ningú troba a faltar. Avui parlem de la Fina, és una dona de 73 anys que a principis d'aquest mes d'agost d'aquest any va marxar sense fer soroll, sense que cap dels 42 veïns de la finca on vivia a Barcelona s'adonés que havia mort. Era agost, moltes persones estaven de vacances, això podria justificar una mica, doncs, això, la situació, però, com et deia, no deixa de ser
clar,
igual de trist.
Dona gran, no tan gran, 73 anys, que vivia sola, no?, mor, i no se n'adona ningú a l'edifici.
Sí, com et deia, a veure, podria ser igual de trist, la qüestió és que la Fina tenia família, encara que fos molt petita, molt petita, i la primera notícia que vam tenir d'aquesta dona, la va escriure la seva veïna a la Pati, que viu al costat del pis de la Fina, paret en paret, balcó en balcó, es veien molt sovint, en una setena planta, al barri de Gràcia. Ella va enviar una carta al director de La Vanguardia i el diari va publicar-la el passat 4 de setembre.
Morir en soledad. Este agosto ha muerto mi vecina Fina, una señora de la edad de mi madre, puerta contigua a la mía. Salía poco de casa y apenas cruzaba palabras con nadie. Vivía en un mundo de ausencias esperando a morirse, como tantas veces me había dicho ella misma de balcón a balcón. Durante mi ausencia por vacaciones, su ópera se apagó y sus pasos dejaron de sonar, pero nadie la echó en falta durante una semana y pico, y eso me hace pensar que tenemos un problema inmenso como sociedad. No puede ser que alguien muera solo, que nadie note su ausencia, que nadie le preocupe el bienestar de su vecino. Fina, descansa en paz. Querría haberte llamado a la puerta muchas veces más.
Bonica aquesta carta, que fa la veïna, que sentia òpera, no? que devia parlar amb aquesta dona, que torna de vacances i que s'assabenta d'això, no? Que durant una setmana, més d'una setmana, ningú sap que s'ha mort, eh?
No, ningú sap que s'ha mort, fins que ho explicarem d'aquí uns minuts, els bombers l'han de rescatar.
Doncs parlarem, em sembla que has parlat amb el bomber que la va rescatar, no? Precisament, que això és una cosa que es troben habitualment els bombers de Barcelona, també en altres ciutats de Catalunya, però en les ciutats grans jo crec que això encara passa més, no? Persones que moren soles a casa i fins al cap d'uns dies ningú sap. Dos minuts i continuem aquesta narració de l'Anna Ponsí del cas de la Fina, aquesta dona de 73 anys que va morir aquest mes d'agost sola a casa.
Islàndia, amb Albert Ong.
A Profuturo fem 6 anys, però a més complim somnis. Portem una educació digital de qualitat a nens i nenes d'entorns vulnerables perquè es puguin desenvolupar en igualtat d'oportunitats a 40 països d'Amèrica Llatina, el Carib, Àsia i Àfrica. A Profuturo, el programa d'educació digital de Fundació Telefònica i la Fundació La Caixa, fa 6 anys que impulsem el poder transformador de l'educació.
Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A Bonària, de fet, les fem cada dia, amb una selecció de carns magres i la recepta de sempre. Vine a la teva botiga Bonària i podràs fer una bona botifarra. Bonària, directe del camp.
From la Barcelona que t'enamora, tu l'Amèrica que et fascinarà. Des de 149 euros per trajecte, vols directes a Estats Units, Argentina i Xile. Consulta les condicions i reserva ja a flylevel.com.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, net, bonic, net, barat, net, i boom! Mobles Boom. Especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
La manera de consumir informació ha canviat. Cada vegada més gent evita les notícies per cansament. No tenim temps per perdre. Per això hem creat un nou format, curt i directe. Entra a principal.cat i trobaràs totes les claus per entendre el món sense perdre el temps.
Llavors ja està tot instal·lat i funcionant? Doncs que ràpid.
Sí, tot llest i funcionant. Tens el panell, l'app, les càmeres, els sensors. I a més, l'equip té un sistema anti-inhibició perquè no es pugui bloquejar la connexió. I té manteniment inclòs de per vida. Així que res d'en surts. Però a banda de l'equip, des d'ara mateix nosaltres també som a l'altre costat per si fa falta.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Una gran cursa i un gran escenari. El 16 d'octubre vine a fer el rècord a Sant Cugat i gaudeix del recorregut de la cursa de RAC 1. No t'ho pots perdre. L'Ajuntament de Sant Cugat dona suport a la cursa de RAC 1.
Islàndia, amb Albert Ong.
Dèiem, tenia 73 anys, la Pati en té uns 35, dèiem, és la seva veïna porta en porta, balcó en balcó, aquesta persona que va escriure la carta a La Vanguardia per recordar que doncs, és molt trist i molt preocupant que puguem morir amb soledat i que ningú ens trobi a faltar. Aquesta dona gran, que tenia 73 anys, mira, havia estat casada amb un escriptor, no en sabem el nom perquè la seva veïna prefereix preservar l'anonimat tant d'ell com d'ella i ella doncs, tampoc ha volgut a fer una entrevista, perquè ens deia que li feia molta vergonya i que, en tot cas, ella ens explicava la història. Sí que ens ha dit que el marit va morir fa 8 anys, que la Fina va quedar-se sola en aquell pis de Barcelona, i podríem dir que ella diu que vivien un per l'altre, no?, en un pis això transformat en una mena de biblioteca, ens hem d'imaginar tot ple de llibres. Ella ens deia que havia entrat al pis de la Fina i que, excepte l'habitació de matrimoni i la cuina, tota la resta de la casa doncs, havia convertit això en un refugi de llibres i de música clàssica com la que escoltem de fons, no? Llavors, el que sí que ens deia la Pati és que la Fina tenia un caràcter difícil, no? Que no es feia massa amb els veïns, que a vegades doncs, la gent no volia saber gaire res d'ella, Però t'he de dir que la Pati té un ànim especial, no? Parlant amb ella, vam veure que és una persona doncs, que realment es preocupa molt, no?, per les persones. I el que feia ella, com que també la tenia porta per porta, doncs és que hi parlava sovint, no? I sempre deia, perquè m'ho va explicar així, que ella entenia que darrere d'aquell posat, d'aquella dona, no?, que potser era així una mica esquerpa o que tenia un caràcter difícil, doncs que potser hi havia un passat complicat, una motxilla, no?, alguna cosa que potser li havia passat i que l'havia convertit.
Tots venim d'algun lloc, no? Tot té una explicació, exacte, moltes vegades.
Llavors es trobaven al balcó, perquè...
La... Ah, de balcó en balcó, sí, o sigui, cadascú al seu pis.
Sí, la Pati em deia, per exemple, que ella molt sovint doncs, sopava a l'estiu i situacions això que feia bon temps, la pandèmia, tot això, al balcó, i llavors ella sortia a la Fina i conversaven. Hi havia dies que tenia més ganes de parlar de la seva vida, del seu marit, i d'altres, doncs, que no gaire, no? Llavors ella s'adaptava una mica. Sí que és veritat que, si no es veia, la seva veïna, la noia més jove, doncs coneixia les seves rutines, no? Ella ens deia que la Fina es llevava entre 8:45 i 9:00 del matí, cap a 7:00 PM sortia a fer una volta pel carrer, cada cop sortia menys, comprava 4 coses i després baixava cada dia a llançar les escombraries a 9:45 del vespre. Llavors, si la Pati, la noia més jove, no la sentia, el que feia era trucar a la seva porta i li preguntava si tot estava bé, no? Llavors, potser us esteu preguntant si tenia família més enllà d'aquest marit, no?, que va morir fa 8 anys. Doncs la Fina no tenia fills, i llavors, sense el marit, la seva única relació, podríem dir, humana, de parlar amb algú directament, era amb aquesta veïna de la porta del costat. Sí que tenia 2 nebots, un vivia a Saragossa, on la Fina havia nascut, l'altre als Estats Units, i, com et deia, cada vegada estava més dèbil i justament fa 3 anys li van diagnosticar una mena de Parkinson i tenia tremolors. Llavors hi havia en el seu entorn un advocat, que sí que eren amics, que la va ajudar a buscar una persona que doncs, li pogués fer de cuidadora, no? Ella no volia, es resistia que ningú de fora entrés a casa seva, en el seu món particular, i es resistia tant que doncs, aquesta noia va durar 3 mesos treballant...
Com tantes vegades.
En aquell pis, al final, doncs, el que va fer la Fina, la mateixa Fina, la va fer fora i podríem dir que es va tornar a quedar sola en aquest cas. Llavors, et preguntaràs, i què li va passar a la Fina? Doncs...
Clar, perquè això vas dir que això ha passat aquest mes d'agost, que va passar en un edifici, en una 7a planta, em sembla que has dit, al barri de Gràcia, a Barcelona, sí, que hi viu molta gent a l'edifici, però que al mes d'agost no n'hi ha tanta, no?
Clar, les dues veïnes, que, com us explicava, estan paret en paret, porta en porta, es van veure l'última vegada el dia 30 de juliol. Llavors, la Pati, la noia jove, va marxar tot el mes d'agost de vacances, fora de Barcelona, va demanar al seu germà doncs, que anés a casa seva, el típic, no?, mirar doncs, que tot estigués bé, regar les plantes, a donar un cop d'ull perquè tot estigués en ordre, i el dia 11 d'agost el germà va acostar-se en el pis i va notar el que sol passar quan passen aquestes situacions, que és que va sentir una olor estranya. No va dir res a ningú, va pensar, ostres, és estiu, potser algú no ha baixat les escombraries, fa molta calor, fa més pudor... Com et deia abans, els pisos de la Fina i la Pati estan en una 7a planta, això vol dir que estan sota terrat, i la calor hi entrava més fàcilment, no?
Sí, sí.
Llavors, aquesta sospita del germà doncs, no la va verbalitzar, però una setmana després, el 18 d'agost, hi torna, i aleshores sí que ja sent una pudor doncs, que li era insuportable, i el que va fer va ser avisar la seva germana, no?, a la Pati. Llavors la Pati, que en aquell moment estava a França, molt a prop de la Cerdanya, ja es va imaginar el pitjor, va pensar, aquesta mala olor d'on pot venir, a més feia dies que no en sabia res, i el que va fer va ser trucar al 112, però clar, com que estava a la part francesa, li saltaven les emergències franceses. Llavors va agafar el cotxe, es va acostar fins a la Cerdanya, i des d'allà doncs, va trucar finalment primer la Fina, al fix, no li contestava ningú, va mobilitzar els veïns de la finca que podien conèixer doncs, a la Fina, que anessin a trucar a la porta de casa seva, el timbre, evidentment tampoc va respondre ningú, i bé, finalment van trucar al 112 des de Cerdanya, com et deia, van arribar els bombers de Barcelona amb el SEM, la Guàrdia Urbana, i van notar la pudor de seguida perquè era molt evident. I justament, com tu deies abans, una de les persones que va fer aquest rescat és en Joan Mestre, ell és caporal dels bombers de Barcelona i va dirigir aquesta actuació.
En el replà de l'habitatge en el que vam actuar, personalment l'olor no era excessivament forta per la meva experiència, tot i que recordo comentar-ho amb els bombers, que bueno, hi havia certa discrepància. En el moment que es va intentar manipular la porta, des del mateix replà, diguéssim, l'haver-hi cert intercanvi d'aire entre dintre i fora, llavors la sospita ja, diguéssim, es va incrementar molt.
Els bombers normalment, quan els truquen per anar a un tipus d'emergència com aquesta, intenten no destruir la porta d'entrada, a menys doncs, que realment vegin que algú està cridant o hi ha un incendi, evidentment necessita ajuda urgent, no? Però ells el que diuen és, imagina't que és una falsa alarma, destruïm una porta i aquesta doncs, persona estava amb uns familiars i llavors què fem, no? Li hem destruït la porta innecessàriament. Però en aquest cas sí que teníem bastant clar que hi podia haver una persona morta, no? En tot cas, van fer això, van fer aquest protocol de no trencar la porta i un dels bombers va despenjar-se pel terrat fins al balcó de la Fina.
Sempre, evidentment, portem eines per poder accedir i poder manipular els panys o inclús tirar la porta a terra. Optem per una maniobra de rescat urbà que consta de despenjar-nos des de la coberta de l'edifici fent servir cordes i accedir des de la coberta fins al balcó de l'habitatge en qüestió.
En aquest cas, sortosament, la finestra de la Fina estava doncs, una mica oberta, perquè era estiu i probablement doncs, l'havia deixat oberta per la calor, i vam poder entrar al pis sense fer malbé res, no?
Clar, això molta gent també potser se sorprendrà que això ho facin els bombers, no? Perquè hi ha gent que pensa que els bombers l'única cosa que fan... No?
Incendis.
Incendis, sí. No? Bombers és incendis, no? I aquesta és una de les moltes feines que fan i que l'han de fer moltes vegades,
sí,
aquesta,
dins,
no?
Sí, dins de la seva bossa de serveis, els rescats és una de les feines també importants i principals que fan, no? Llavors, van aconseguir això, com et deia, la finestra estava oberta, aconsegueixen entrar al pis i el que fan és doncs, anar directament a la porta d'entrada, obrir, perquè el que hi havia era la clau posada per dins, no? Estava tancat, però clar, amb la clau posada no podien entrar. Llavors, aquesta persona el que fa és obrir, entren de seguida els seus companys, al replà hi havia els bombers, la Guàrdia Urbana, els sanitaris...
El bomber va accedir i automàticament va anar a la porta de l'habitatge i va obrir. Amb les claus, em sembla recordar que estaven posades per dins o estaven a la típica tauleta del rebedor. És a dir, no va haver-hi problema per obrir la porta des de dins. Quan ell va obrir i jo estava al replà, ja em va comentar que, en fi, que ja havia localitzat el cos sense vida de l'estadant de l'habitatge.
Van trobar la Fina estirada al llit, amb un cop al cap, morta, segons els forenses, ben bé des de feia 15 dies. La hipòtesi és que es va fer un cop al cap, és a dir, va caure, es va fer un cop al cap, es va marejar, va decidir estirar-se al llit i va morir allà doncs, sense poder demanar ajut i sense que ningú la sentís, si és que va arribar a cridar.
Aquesta òpera avui que, diguem, acompanya tota la secció, tot aquest codi 60 de l'Anna Ponsí, perquè precisament la seva veïna, la Fina, quan va escriure la carta a La Vanguardia, va dir que ja no tornaria a sentir l'òpera que venia dels veïns, no? Que la Pati, que va dir això, que no tornaria a sentir l'òpera que venia del pis de la Fina, no? La Fina que va estar 15 dies... És que, clar, això és que fa de molt difícil pair, diguem, i clar, són casos que cada vegada són més freqüents, perquè també cada vegada hi ha més gent gran que viu sola, no?, a Catalunya, i especialment en grans ciutats com Barcelona.
Hem buscat dades i 340.000 persones de més de 65 anys viuen soles a Catalunya, 340.000, i només a Barcelona 90.000. A veure, això no vol dir que els hagi de passar el mateix que la Fina, perquè, evidentment, poden tenir un entorn proper, que se'n preocupi a diari...
Poden estar molt bé de salut, vull dir, la majoria... No, vull dir que hi ha de tot amb això, però clar, sí que és veritat que cada vegada hi ha més habitatges amb una sola persona, no?
I els forenses el que expliquen és que hi ha molts accidents domèstics, és a dir, el que probablement li va passar a la Fina, doncs passa més sovint del que voldríem, no? Persones amb mobilitat reduïda o que tenen doncs, algun problema o això, es mereixen per l'edat, qualsevol història, i cauen i es poden morir, no? No hi ha una dada oficial sobre el nombre de persones mortes soles en domicilis, perquè cada equip d'emergències fa el seu recompte particular, però els bombers, que de Barcelona, en aquest cas, que dèiem que s'encarreguen d'obrir portes o finestres, doncs això, quan no hi ha claus i es troben en situacions complicades, doncs ens deien que sobretot als estius això és bastant flagrant, i ens deien fins i tot que un dia van arribar a fer 8 rescats semblants de persones que no tenien entorn, que havien mort en alguns casos, no aquests 8 casos tots havien mort, però situacions d'aquestes complicades d'haver d'obrir la porta perquè no saben què ha passat amb aquella persona, no? Deien que ells també miren de fer una feina preventiva, és a dir, quan entren en algun d'aquests pisos miren a veure en quina situació està la persona.
A través de serveis socials, quan ens trobem situacions en les que doncs, gent gran amb un tipus de... Bé, que estan sols, que veus que no reben visites en una situació de l'habitatge de cert deteriorament, doncs tenim aquesta potestat de poder, diguéssim, informar-ho a través del nostre informe d'actuació i poder activar els serveis socials de l'Ajuntament per intentar oferir a aquesta persona, doncs, fer cert confort.
Penseu que ells ho veuen tot, és a dir, entren en aquests pisos que nosaltres no ens podem imaginar des de fora com són, però de vegades es troben en situacions de persones que pateixen la síndrome de Diògenes, que és aquesta malaltia d'acumular trastos i trastos i trastos, i a vegades ens han explicat que hi ha alguns pisos que estan en risc d'esfondrament justament per l'acumulació de brossa, no? I altres situacions en les que han vist pisos amb gent gran que tenen, jo què sé, 7-8 gats per allà, tot ple d'excrements. L'altre dia m'ho explicava en un cas d'una gent gran amb els vidres de finestra trencada i la persiana baixada, quasi no hi havia llum en el pis. És a dir, situacions que des de fora no ens podem imaginar, però que...
Sí, sí, per això és tan important també la feina, que a vegades hem parlat també d'entitats com Amics de la Gent Gran, no?, d'aquesta cosa que gent, a vegades hem parlat, recordo, no?, una entrevista vaig fer amb una dona gran que deies que a vegades passa una setmana i no he parlat amb ningú. En una setmana, saps? I que, clar, sí, imagina't.
El paper dels veïns, no?, precisament, el paper, sí, sí, de la Pati. En el meu cas, jo tenia una veïna que també era pràcticament semblant, no?, porta davant per davant, i també la sentia, no?, a les nits, i llavors de cop i volta vaig deixar de sentir-la, i pel grup dels veïns vaig dir, algú sap alguna cosa... I no, ningú em va dir res fins que un dia em vaig trobar la seva filla i em va explicar que l'havien portat a una residència. Però vaig estar un temps sense tenir la certesa del que estava passant, no?
La Pati em deia, això en un poble no passaria, perquè sempre hi ha, doncs, això de la fruiteria, la que no ha anat a buscar el pa... No ho sé, segurament no tant com en una ciutat,
sí, sí,
però és veritat
poble, que... Barris, no, també, sí, és veritat, sí, que en barris també hi ha gent, sí, que fa, sí, aquesta, sí, feina, no? Diguem, les farmàcies, per exemple, no? Sí. Que són un gran suport en molts d'aquests casos.
Clar. Tot i que, com explicàvem, els bombers estan molt acostumats a trobar-se en situacions, doncs, això, molt desagradables, perquè no ha de ser gens agradable, no?, trobar-te, això, una persona morta des de fa 15 dies, en ple agost. Doncs en Joan Mestre, que és caporal dels bombers, ens reconeix que, tot i que forma part de la seva feina, al final també s'hi paren a pensar els dol i que ells també tenen avis.
És una sensació desagradable, com et deia, perquè d'alguna manera penses en aquest fet de la solitud, en una ciutat amb tanta gent, inclús en un bloc d'habitatges amb tanta gent convisquent, i que ningú s'hagi preocupat abans d'aquella persona, dona que pensar fort.
Perquè us feu una fotografia d'on vivia la Fina. Us heu d'imaginar un replà de 6 pisos, molta gent.
Déu-n'hi-do.
El seu i 5 més. Aquells dies d'agost només hi havia a casa un veí d'un altre pis, i ella. La resta, com és natural, doncs eren fora de vacances, havien marxat a passar uns dies amb la seva família. És una finca de Gràcia on viuen moltes persones grans de tota la vida. De vegades marxen uns dies a casa els seus fills, alguns són pisos d'estudiants de lloguer, d'altres han marxat d'imprevist. En aquest bloc... Doncs la gent puja a dalt a estendre la roba al terrat. La Pati li estranya que ningú s'adonés de la mala olor que respirava l'ambient, i encara diu que avui es pot notar una mica aquesta olor. El cas és que ella, a banda d'escriure aquesta carta a La Vanguardia, encén cada dia una espelma en record de la Fina i de tantes persones, doncs, que lamentablement moren soles sense que ningú les trobi a faltar.
Doncs li agraïm a la Pati que hagi escrit aquesta carta, que és la que li va encendre a l'Anna Ponsí avui, dedicar-li aquest codi 60, aquest obituari anònim. Anna, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
Per haver recordat avui la Pati a Islàndia. Ho deixem aquí, avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús al control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xenxó i Albert Om. Una pausa i de seguida nit de Champions a RAC1. Tornem demà a les 7 amb un programa especial. Que vagi bé, bona nit.
Escolta, m'he comprat unes mambes al metavers. És el futur i així no s'embruten?
A Fundació Telefònica et formem en digital. Vine a 42, els nostres campus de programació més innovadors, gratuïts i amb un 100% de feina assegurada. Aprèn Big Data, intel·ligència artificial i ciberseguretat. Informa't a fundaciontelefonica.com o visita'ns a Madrid, Barcelona, Màlaga i Urduliz, Vizcaya.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC, RAC.
No!
Ja, RAC1 i l'Ajuntament de Sant Cugat presenten Via Lliure, amb Xavi Bundó des de la setena cursa de RAC1 a Sant Cugat del Vallès.
Quin escàndol, de veritat, eh? I la gent preparant-se, veig gent molt professional ja, eh? És una autèntica aventura, això de la cursa RAC1.
El diumenge 16 d'octubre, des de la plaça del Teatre Auditori de Sant Cugat, el Via Lliure farà el seguiment d'una festa d'esport i ràdio que aquest any arriba a la setena edició.
Us hi esperem a partir de les 9, matí molt especial per compartir amb els oients una festa que ens fa moltíssima il·lusió. Cursa per tota la família de RAC1, per riure, per emocionar-se i per ballar amb la millor música.
El diumenge 16 d'octubre, Via Lliure, des de la cursa de RAC1 a Sant Cugat del Vallès. Amb el suport de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç.
RAC1, tots a punt per l'esprint.
Actualització constant a RAC1.cat.